Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Vinga, que és dijous, i avui no fa un especial fred. Ens llevem amb 6 graus a Lleida, 11 a Freginals i 11 també a Sant Feliu de Llobregat. Mentrestant, el bloqueig polític al Congrés dels Diputats, avui el notarem. El començarem a notar a partir d'avui mateix. Cauen les bonificacions de Renfe. Ja no hi són. I és previsible que en els pròxims dies també s'encareixin el preu dels abonaments del transport metropolità. Avui repassarem abastament al matí de Catalunya Ràdio com queda tot plegat.
Votos a favor, 171. Votos en contra, 177. Abstenciones, 1. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley.
Per tant, aquest decret llei, aparcat. Després que el Partit Popular, Junts i Vox hagin tombat un macrodecret del govern espanyol on s'hi votaven en bloc una sèrie de mesures on hi havia, per exemple, això que comentàvem del transport públic, que ja no podrà ser. També ha caigut la pujada de prop d'un 3% de les pensions, poca broma perquè això afecta 12 milions de persones que al gener cobraran aquesta pujada, però al febrer, no, al febrer s'ha acabat. A menys que la Moncloa busqui una altra manera d'aconseguir-ho.
Yo me voy a dejar la piel y el gobierno se va a dejar la piel para estar al lado de los pensionistas como venimos haciendo. Porque en esto lo que no puede ser es que paguemos justos por pecadores.
És la ministra de Seguretat Social aquesta nit a la cadena SER, Elma Sainz, no aclaria si el govern espanyol faria un nou intent per mantenir la pujada de les pensions. Només deia això, ens hi deixarem la pell. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem, per tant, d'una banda, de les afectacions entre tots nosaltres, com això del transport públic, per exemple, però també parlarem de les repercussions polítiques. Parlem amb els diferents partits implicats per veure com queden les majories al Congrés dels Diputats. De moment, Junts evita la ruptura total amb el PSOE.
Els seus incompliments, perquè el recordo que avui fa un any que es van tancar uns acords que a dia d'avui encara no s'han substanciat.
Els de Carles Puigdemont posen, això sí, un nou ultimàtum. Quan se celebri la futura reunió de la mesa del Congrés, segurament en un parell de setmanes, Junts exigeix avenços en el traspàs d'immigració o aquella reclamació perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. En fi, avui en parlarem, al matí de Catalunya Ràdio, insistim, no només de les conseqüències polítiques i estratègiques, que també, sinó què afecta i com afecta aquesta decisió a les butxaques de tots plegats. I avui, el rei Felip VI serà a Barcelona en l'entrega dels despatxos als nous jutjats.
La independència de la justícia és essència de l'estat de dret i tots han de preservar-la i respectar-la. La independència del poder judicial com a institució és imprescindible per al adequat funcionament de nostra democràcia.
L'any passat, en aquest mateix acte, el rei va dir això. I, evidentment, el context era molt diferent, perquè el context era el pols per la llei d'amnistia. El rei va aprofitar per fer aquest acte de defensa dels jutges. Veurem què diu aquesta vegada en aquest acte, en què, per cert, coincidirà amb el president Illa, el ministre Bolaños o l'alcalde Collboni. I als Estats Units.
I like the concept of the one bill. I guess I said one big beautiful, and that's what everyone says.
Donald Trump aquesta matinada ha donat la seva primera entrevista, evidentment, a la cadena conservadora Fox, i Trump ha demanat, a través d'una carta, a milers de funcionaris de la Casa Blanca que denunciïn si algun company de feina ha dut a terme polítiques inclusives o d'igualtat. Ja sabeu que Donald Trump s'ha carregat els programes anomenats DEI, de diversitat, equitat i inclusió. I ara el que diu és si algun funcionari s'ho salta, que algun company seu o companya denunciï, ens ho digui, el delati, i afegeix una amenaça. Si no ho fan, hi haurà conseqüències. I en esports, avui, Open d'Austràlia, primera semifinal d'un gran slam per Paula Badosa.
Y mi equipo también creo que le gustaría escuchar, que no tengo nada que perder, pero al final cuando estás ahí cerca, cuando estás en estas rondas finales, a mí me sale mucho la ambición y cuesta mucho llegar aquí, entonces no quieres desaprovechar quizá también el momento, la oportunidad.
A partir de 9:15 del matí, Badosa juga contra la número 1 del món, ni més ni menys, Sabalenka. I en futbol, ara sí que ja s'ha acabat el camí del Girona a la Champions, van perdre 1-0 a San Siro contra Milan i els de Mitchell ja es queden sense cap opció de classificar-se per la repesca de la Lliga de Campions. Així comença el dijous, benvinguts a Nou Matí, molt bon dia Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Com duia la matinada. Pol Foradada, què tal? Bon dia.
Bon dia.
En què ens despertem aquest matí?
Amb un estudi liderat per investigadors de l'Hospital de Bellvitge que reivindica la vacunació en adults per protegir-los davant la malaltia pneumocòccica invasiva. És una afecció que pot causar tant pneumònia com meningitis.
I Brussel·les?
Ha proposat estendre l'accés dels bancs de la Unió Europea als mercats derivats del Regne Unit durant 3 anys més. Els derivats són uns productes financers molt criticats, però també molt rendibles.
I amb què han anat a dormir els Estats Units?
Encara amb els incendis de Los Angeles, que tornen a empitjorar. Un dels focs que continua actiu al nord de la ciutat s'ha escampat i ha fet que s'hagi ordenat l'evacuació de 50.000 persones.
I a la Xina, amb què dinaran avui?
Amb un pla que ha anunciat el govern del país per promoure inversions de grans asseguradores estatals. Segons l'executiu xinès, la idea és revitalitzar el mercat de valors.
Avui és dijous 23 de gener. El dia comença amb unes temperatures molt suaus que arriben als 14-15 graus a la costa i les més baixes han arribat a 5 o 6 graus al Pirineu i a l'interior. Avui s'arribarà una altra vegada amb facilitat fins als 20 o 21 graus a la costa de Barcelona i a la Costa Daurada amb un dia variable. Avui ens arriben les restes de la borrasca Garoe, que farà que tindrem sol i núvols i com molt algun ruixadet a la Vall d'Aran aquest matí. A la tarda potser algun ruixadet al Pirineu Oriental o comarques pròximes. Més enllà d'això, temps força tranquil a l'espera d'una altra borrasca d'aquestes que tenen nom que arribarà la nit de dissabte a diumenge.
I avui parlarem d'habitatge, també, al matí de Catalunya Ràdio. A partir d'un quart d'onze parlarem amb Felip Massot, que és constructor immobiliari, de la seva trajectòria i de la crisi que hi ha, evidentment, en aquest sector. De moment, però, són les 6 i 7 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El transport públic s'encareix a partir d'avui mateix. La conseqüència més directa del no de Junts i del PP, el macrodecret del govern espanyol, que a més de les bonificacions al transport públic preveia, entre d'altres coses, l'augment de les pensions.
Des d'avui, doncs, desapareixen els abonaments gratuïts de Renfe i títols de viatge amb descompte. Tot i això, els usuaris que ja tinguin l'abonament recurrent el podran continuar utilitzant fins al 30 d'abril. Òscar Puente és el ministre de Transports.
Por tanto, los usuarios de autobuses, cercanías, trenes Avant, etcétera, tendrán que pagar el importe completo del billete o del precio completo del abono conforme a lo que existía antes de la entrada en vigor de esta medida.
També en queden afectats els títols de transport urbà que tenien un descompte del 50%. Fins ara, ATM assumia el 20% d'aquesta bonificació i l'Estat el 30%. Ara la part que pagava el govern espanyol l'haurà d'assumir l'usuari. Ahir es van veure llargues cues d'usuaris a les estacions de tren per comprar bitllets abans que s'encarissin. Pol Méndez, portaveu de la plataforma Transport Públic, lamenta el desgavell que s'ha generat.
Nosaltres el que veiem és que és molt greu la incertesa que han produït aquests desacords d'últim moment en un àmbit tan important com és el funcionament diari del transport públic. És a dir, considerem que és una falta de respecte cap a la ciutadania.
Això d'una banda, però és que una altra de les mesures que han caigut és la pujada de les pensions.
Fons del Ministeri de la Seguretat Social asseguren que l'increment del 2,8% sí que es cobrarà aquest mes de gener, però, de moment, les pensions queden congelades a partir del mes que ve. Passa el mateix amb un nou paquet d'ajudes per als afectats per la dana que tampoc ha tirat endavant. L'escut social també queda molt tocat i cau una de les mesures més delicades, la prohibició de desnonar les famílies vulnerables. Així reaccionava Juanjo Ramón, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, en declaracions al Catalunya Nit.
La primera reacció és de ràbia pura, de veure com juguen amb la misèria de la gent i com per motius purament polítics no els importa el cost que pot haver-hi a la gent, que els desnonaments tornaran als nivells que estaven per la Covid, que estem parlant d'una mitjana que superava els 250 desnonaments al dia.
Així és com queda el panorama ara mateix, aquestes mesures que ara mateix desapareixen, com a mínim a curt termini. La gran pregunta és, i ara què? El govern espanyol no aclareix si pensa recuperar aquestes iniciatives. Els de Carles Puigdemont, el partit Junts, ha consensuat el trencament amb Pedro Sánchez, ha consumat el trencament amb Pedro Sánchez i porten la legislatura a una situació límit. L'interrogant també és, també amb això, i ara què? Madrid, Paula Brugats.
La derrota ha deixat el govern espanyol fora de joc, no l'esperaven i admeten que és un cop dur, sobretot perquè aguditza la crisi amb Junts en públic, però posen el focus en culpar el PP.
Cuando vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
Los grupos parlamentarios y el Partido Popular en particular ha decidido que se congelen las pensiones. Que lo expliquen.
Ni Bolaños ni Montero mencionaven Junts per no escalar la tensió, però sí que reconeixen estar-hi molestos. Míriam Nogueras culpa el PSOE d'enredar la gent i avisa que si ho volen es pot revertir.
La pujada de les pensions està 100% garantida. L'única cosa que ha de fer el govern espanyol és fer un reial decret amb aquesta mesura i això ho pot fer demà mateix.
I que no barregi mesures com feien aquest decret que han tombat. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Paula. La caiguda d'aquest òmnibus, d'aquest macro decret que estem explicant, també afecta el salari mínim. L'executiu havia inclòs la pròrroga de l'última pujada en aquest decret a l'espera de tancar les negociacions amb els agents socials sobre l'augment per aquest any. Treball vol evitar que els empresaris puguin contractar treballadors per sota del salari mínim establert.
Recordem que l'últim augment pactat va situar el salari mínim en 1.134 euros mensuals per al 2024. Ara, però, amb el decret tombat, hi ha un buit legal que el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, està mirant de resoldre i ha llançat un missatge de tranquil·litat als treballadors que estan pendents de noves contractacions.
El Ministeri de Treball està ja, des del minut 1, tomando todas las medidas necesarias para que esta falta de prórroga del salario mínimo interprofesional del año 2024 hasta que se apruebe el de 2025 no tenga ningún efecto negativo en las personas trabajadoras de nuestro país.
Sobre les negociacions per aprovar el nou augment, la patronal ha presentat la seva proposta. Acceptaria una pujada del salari mínim del 3%. L'executiu considera insuficient aquesta xifra, que està lluny del 4,4% que planteja i del 6% que exigeixen els sindicats. En tot cas, i davant del nou escenari, el govern espanyol accelerarà l'aprovació del nou augment del salari mínim perquè sigui ratificat al Consell de Ministres per la via d'urgència.
Doncs davant d'aquest panorama, un cop s'ha consumat aquesta crisi entre Junts i el PSOE, l'estratègia de la formació de Carles Puigdemont passa, de moment, per marcar un altre ultimàtum als socialistes.
Doncs el partit han confirmat a Catalunya Ràdio que la trencadissa no és definitiva i que esperen que el PSOE mogui fitxa abans de la pròxima reunió de la mesa del Congrés. Encara no hi ha data oficial per aquesta reunió, però sembla probable que es faci el 4 de febrer. En aquest marge de temps, Junts espera que els socialistes compleixin els acords sobre la delegació de competències d'immigració o bé que Pedro Sánchez es sotmeti a una qüestió de confiança. Les mateixes fonts de Junts indiquen que si no passa res d'això, el trencament total serà inevitable.
I mentrestant, la notícia econòmica de la setmana. El Sabadell ha fet oficial el retorn de la seu social a Catalunya, com explicàvem ahir a aquesta hora, però ara ja és oficial. El Consell d'Administració de l'entitat ha emès un comunicat on no hi ha cap referència a l'OPA del BBVA i on justifica la decisió dient literalment que ara ja no es donen les circumstàncies que van motivar el seu trasllat a Alacant el 2017, és a dir, poc després del referèndum de l'1 d'octubre.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha atribuït la decisió al nou clima d'estabilitat que s'ha obert sota el seu mandat.
Confirma que anem pel bon camí. El bon camí és el camí del bon govern, el bon camí és el camí de l'estabilitat institucional i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica. És el camí de la confiança, és el camí de mirar endavant, d'apostar per al futur.
Però, com dèiem, més enllà del canvi de les circumstàncies polítiques, sobre aquesta decisió del Sabadell hi plana aquesta OPA del BBVA.
Molts analistes veuen un gest de l'entitat vallesana cap al govern del PSOE, que, tot i que no pot impedir l'operació, sí que pot imposar unes condicions que la facin menys atractiva. Tot i això, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha afanyat a desfer aquest vincle. Són declaracions a Onda Cero.
No tiene ningún elemento de impacto cruzado en cuanto a las decisiones que tienen que tomar las autoridades que tienen aquí algo que decir sobre la OPA.
El BBVA, per cert, diu que el canvi de seu del Sabadell no altera els seus plans de compra. D'altra banda, les patronals catalanes i els sindicats confien que a partir d'ara tornin a Catalunya altres empreses que van marxar en ple procés independentista.
Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. En un parell de minuts ens plantarem a un quart de set del matí i aquesta matinada Donald Trump s'ha deixat estimar a l'hora nostra, aquesta matinada, vaja, per la Fox, la cadena conservadora que d'alguna manera és molt pròxima a les seves idees. Durant una hora, la Fox ha emès la primera part d'una entrevista enregistrada al president on s'ha pogut esplaiar explicant els seus anuncis i decrets sense haver de respondre pràcticament ni una sola pregunta incòmoda i amb poquets titulars. O cap, vaja. Washington, Francesc Garriga.
L'activitat es manté frenètica a la Casa Blanca aquest dimecres amb l'afegit de gravar-hi Trump la seva primera entrevista com a president a la cadena amiga Fox News. Una conversa amb Sean Hannity que ha tingut l'habilitat de no treure ni un sol titular interessant i quedar-se en el discurs habitual sense portar novetats. La jornada, però, deixa més pistes de cap on camina el nou govern. Trump enviarà 1.500 soldats abans d'acabar el mes a la frontera amb la instrucció d'expulsar tots els immigrants que es trobin, a més de suspendre els asils de totes. Mentrestant, milers de treballadors d'agències públiques han rebut aquest dimecres una carta on se'ls demana que delatin companys seus que en els darrers anys hagin emprès polítiques inclusives o d'igualtat. El document acaba amb una amenaça. Si descobrim encobriment entre companys, hi haurà repercussions negatives. El govern ha fet ja fora desenes de funcionaris perquè no sintonitzen amb la nova administració. Des de Washington, Francesc Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui, Donald Trump serà al Fòrum Econòmic de Davos i participarà aquesta tarda, des d'on Pedro Sánchez ha tornat a parlar per plantejar que els propietaris de les xarxes socials assumeixin responsabilitat respecte als continguts que apareixen ofereixen a les seves plataformes.
Sí, com deies, el president del govern espanyol ha anat a Davos amb la idea que calen mesures per frenar els missatges d'odi, assetjaments i atacs a la democràcia. Posa més èmfasi en aquesta necessitat quan veu que les xarxes socials queden en mans de multimilionaris i perden, segons diu, el sentit inicial de facilitar la participació.
El propietari d'un restaurant petit és responsable si el seu menjar enverina els clients. Els magnats de les xarxes socials han de ser responsables si els seus algoritmes enverinen la nostra societat.
Alemanya ha reunit directius d'X, Meta i TikTok perquè assenyalin clarament els missatges de propaganda electoral i també els vídeos fets amb intel·ligència artificial.
I mentrestant, el Pròxim Orient, Israel continua focalitzat en Cisjordània des que es va arribar a l'alto el foc a Gaza.
Sí, ha intensificat les restriccions de mobilitat, fet que dificulta el dia a dia dels palestins, i també manté l'operació militar contra combatents de la resistència palestina
a
Jenin.
Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
Des que va entrar en vigor l'alto el foc, Israel ha anat tancant sistemàticament quasi tots els punts de control de les carreteres a Cisjordània. Trajectes que solien tardar mitja hora, ara poden suposar 5 hores. Molts hi veuen la necessitat de Netanyahu de compensar el sector més extremista del seu govern, que està radicalment en contra de l'acord a Gaza. En aquest sac també hi fiquen la campanya militar iniciada a Jenin per, segons Netanyahu, augmentar la seguretat de la zona. El Wajid creu que és una excusa.
No van poder conquerir Gaza i ara ho estan provant aquí a Cisjordània. Tant de bo no ho aconsegueixin, ni a Gaza ni aquí, i marxin d'aquest país.
Mentrestant, a Gaza han cessat els assassinats, però el nombre de morts continua augmentant. Ahir es van trobar 53 cossos sense vides sota la runa. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
I de Jerusalem a Alemanya, on hi ha hagut 2 morts i 2 ferits greus en un apunyalament ahir en un parc de la ciutat d'Aschaffenburg, a l'estat de Baviera.
Tots 4 formaven part d'un grup de nens i cuidadors d'una llar d'infants, i entre les víctimes hi ha un nen de 2 anys d'origen marroquí que ha mort, i una nena d'origen sirià també de 2 anys que ha quedat ferida greu. L'autor dels apunyalaments que ha estat detingut és un home afganès de 28 anys demandant d'asil. El ministre de l'Interior de Baviera descarta per ara que es tracti d'un atac islamista. L'home ja havia estat retingut prèviament per atacs violents i havia estat en tractament psiquiàtric.
El sospitós ja l'havien detingut per delictes violents almenys 3 vegades en el passat. Havia ingressat en tractament psiquiàtric i havia quedat en llibertat cada vegada.
El canceller alemany Olaf Scholz ha demanat que s'aclareixin per què, amb aquests antecedents, l'atacant continuava al país.
Passen 2 minuts ara mateix d'un quart de 7 al matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Judit Perpinyà, Joan Trias i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
El Consell General del Poder Judicial estudia si expedienta el jutge del cas Errejón, el jutge del Focarretero, ja ho sabreu per què, pel to i el comportament que va tenir amb l'interrogatori de l'actriu Elisa Mulia.
La tira en la cama, y ahí, este señor, según usted, se sacó el miembro viril. ¿Para qué se sacó el miembro viril? ¿Sabe usted para qué? ¿O si te lo sacó?
Para violentarme. En todo momento yo le noté una actitud dominante,
lasciva... ¿Pero le intentó a usted bajar las bragas o algo? ¿Intentó hacer algo? Eso no.
Las bragas no.
L'actuació del magistrat ha generat més de 900 queixes i denúncies davant del Consell General del Poder Judicial. Arran d'això, segons el comunicat que ha emès aquest òrgan de govern dels jutges, s'ha decidit obrir una diligència informativa per determinar si és procedent obrir un expedient disciplinari a Adolfo Carretero.
I mentrestant, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha revelat que els serveis secrets, el CNI, sí que els va informar sobre l'imam de Ripoll després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. De fet, Trapero ha defensat el paper de la policia.
Ho ha dit el Congrés a la comissió que investiga els atemptats del 17 de agost. Trapero també ha acusat l'exsecretari d'Estat, José Antonio Nieto, d'alterar la veritat quan va declarar en aquesta mateixa comissió el desembre passat.
Anem a Madrid, Cristian Roldán.
Trapero assegura que l'exsecretari d'Estat va alterar la veritat quan va declarar el desembre passat en aquesta mateixa comissió. El major dels Mossos ha defensat la tasca de la policia catalana a l'agost de 2017 i ha reiterat que la col·laboració per part del CNI va ser lleial.
Leal, quiero decir, porque en algún caso incluso se hacía contra los intereses de algún otro cuerpo policial y que les provocaba algún problema incluso a nivel de ministerios. Por eso utilicé esa palabra de lealtad.
De la seva banda, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, que també ha declarat en aquesta comissió, ha assegurat que l'actuació de l'Estat va ser negligent. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ja que parlem del terreny judicial, expliquem que aquest matí es farà l'entrega de despatxos dels nous 137 jutges i jutgesses a Barcelona aquest mateix matí. És una nova promoció que arriba la mateixa setmana que el govern espanyol ha anunciat canvis a la llei judicial amb més beques i noves proves.
Una reforma que preveu fomentar la igualtat d'oportunitats, impulsar l'excel·lència i buscar la pluralitat en determinats organismes d'elecció per vot directe dels jutges. En la 73a promoció hi ha 137 nous jutges i jutgesses, i és que són més dones que homes, com ja acostuma a ser habitual. En aquest cas, el 67% són dones, i si ens fixem en el seu entorn, la majoria provenen de famílies on els progenitors tenen estudis universitaris, 6 de cada 10. Sobre el destí d'aquests nous magistrats, Catalunya serà on se'n quedaran més, 48. I això que el territori que més jutges aporta és Andalusia, seguit de Madrid i del País Valencià. L'entrega de despatxos es farà aquest matí, presidida pel rei Felip VI, com cada any, i amb la participació de la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló.
No deixem encara del tot els tribunals, perquè avui estarem molt pendents del Parlament. La secretària de Mesures Penals, Elena Pérez, compareix a la Comissió de Justícia per donar explicacions sobre la decisió del govern que us va avançar aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. El tancament de la investigació interna pel bloqueig a les presons catalanes que va acabar sense depurar cap responsabilitat.
El bloqueig va tenir lloc al març de l'any passat, provocat per les protestes de funcionaris de presons per l'assassinat d'una cuinera a Mas d'Enric. El tancament de la investigació interna sense conseqüències ha provocat el malestar d'entitats i familiars de presos. La secretària de Mesures Penals, Elena Pérez, també donarà explicacions sobre els suïcidis a les presons, després que el 2024 se'n van registrar 11, gairebé el doble que el 2023. Pérez també serà interpel·lada pel protocol de contencions mecàniques i per la prohibició d'accedir a feines dins les presons imposada a diversos presos.
I atenció als usuaris de Rodalies, perquè el tall per desdoblar la línia R3 entre Parets i la Garriga començarà després de Sant Joan i durarà un any, i afectarà Mollet del Vallès. La plataforma d'usuaris lamenta la mala planificació i el retard, Nàtia Dell.
La directora general de Transports de la Generalitat, Susi López, ha explicat per què s'allargaran tant les obres.
Hi ha hagut que hi ha serveis afectats que s'han detectat més tard i temes de seguretat, que són obres que també s'han de fer a la vegada que s'està fent aquesta hora, i per tant el temps màxim seria un any.
Marc Genera és portaveu de la plataforma perquè no ens fotin el tren.
És un segon tall molt llarg que pensem que és inassumible. El projecte diu 5 mesos i mig i han plantejat fins a un any, que és més del doble, i pensem que no s'està fent l'esforç necessari a minimitzar-lo.
El pla de transport alternatiu serà semblant al primer tall, que va durar 4 mesos, en reforçant els busos directes, i Centelles actuarà com a principal punt d'intercanvi de trens i busos. Des de Vic, Nàtia Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Nàtia. I encara alguna cosa més. Atenció amb això, perquè a les Illes Balears l'ús del català entre els joves també està en caiguda lliure.
Segons un estudi del govern, només un 9% mantenen la llengua catalana quan se'ls adrecen en un altre. 14 punts menys que fa 18 anys. Unes dades que s'han publicat enmig d'una altra polèmica lingüística que sembla una broma, però que no ho és.
Palma, Arnau Maimó.
Els ciutadans que truquen per demanar cita a la ITV de Mallorca i que elegeixen ser atesos en català es troben amb aquesta resposta d'un operador automàtic. Nosaltres hi hem trucat, escolteu.
Bienvenido a ITV Baixa. Si vols ser atès en català, premi 1. Bienvenido a ITV Baixa. Recuerda que puede pedir cita previa a través de la web Sumusitas.
Bienvenido, recuerda i altres paraules incorrectes o que directament no s'entenen. No és català. El contestador automàtic s'ha inventat un idioma. El Consell de Mallorca n'ha responsabilitzat l'empresa subcontractada per agendar les cites. Diu que és un error que se solucionarà aviat. Des de Palma, Arnau Maimó per al Matí de Catalunya Ràdio.
En fi, 6:23, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Anem a la primera.
Comencem amb molt de jazz, perquè avui s'estrena el musical Chicago al Teatre Tívoli de Barcelona. El repartiment està encapçalat per Teresa Abarca, Sílvia Álvarez i Ivan Lavanda, però, això sí, durant les primeres funcions, avui inclosa, el substituirà Jaime Zatarain. S'estarà només al Tívoli 5 setmanes.
L'estrena de Chicago és el primer titular amb la primera cançó. Anem per la segona.
Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Portes totes les bosses del que jo em vull comprar. L'univers col·lapsaria i explotaria tot. Sé que cap dels dos volia que tu em trenquessis el cor.
Al·lèrgiques al polen actuen avui a la Sala Apolo de Barcelona i presentaran el seu disc Alarma, un àlbum amb 11 cançons que inclou col·laboracions amb Figaflaues, Dan Peralbo i El Comboi, i fins i tot una versió de Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat. El concert és a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
I la tercera. You have the candles on the dashboard. Red roses going out of the door.
I acabem parlant de la nova portada de Rolling Stone protagonitzada per la influencer i actriu Addison Rae. La revista explica com una reina del TikTok ha fet el salt al món del pop i es pregunta si aconseguirà o no guanyar-se el respecte en la indústria de la música. Rae va començar el 2019 a TikTok i té 88 milions de seguidors i el 2021 va fer el salt a la música i ja té 12 milions d'oients mensuals a Spotify.
Ens queden 5 minuts mal comptats per arribar a 6:45. Anem als esports, va. Robert Peret, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Girona posa fi a la seva aventura europea amb la derrota al camp del Milan per 1-0.
S'ha acabat amb un Mitchell que assumeix responsabilitats.
Estoy orgulloso de los jugadores porque han hecho lo que nosotros trabajamos y lo que les hemos pedido. O sea, si hay algún responsable de esta mala, entre comillas, Champions, soy yo, por nuestra manera de hacer las cosas, que la realidad es que no he conseguido que tengamos buenos resultados con una manera de jugar.
El Madrid guanya 5-1 al Salzburg. Tot i la victòria, els blancs tenen molt complicat l'accés directe als vuitens per evitar jugar una prèvia.
I Luis Enrique, que deixa el City de Guardiola molt i molt tocat.
El City guanyava 0-2, però el PSG, que va ser millor, va capgirar el partit i va acabar guanyant 4-2, com va reconèixer el mateix Guardiola en declaracions a Movistar.
Han sido mejores con el balón, sin nos hemos puesto 0-2, pero tenemos que haber aguantado un pelín más el resultado, con el ambiente, con lo que se jugaba, nos jugábamos, no hemos podido controlar las emociones y al final han merecido ganar.
El City obligat a guanyar el Bruges a l'última jornada per entrar en la repesca. Des del PSG, Luis Enrique, amb alegria continguda.
Estamos en una situación delicada en la que nos hemos metido solos, pero hemos tenido un grupo de Champions difícil. A la vez, me ha costado también celebrar los goles porque al lado tengo un amigo y yo sé lo que se sufre.
El Barça, que es classifica per la final de la Supercopa femenina amb la victòria contra l'Atlètic de Madrid, 3-0, ara 4-10, semifinals de l'Open d'Austràlia de tennis, Badosa Sabalenka, derrota d'Espanya a la segona fase del Mundial d'handbol, 25-24 contra Noruega, mentre que el Joventut queda eliminat de l'Eurocup amb els resultats que s'han donat aquesta jornada. Joan Plaza firmarà com a tècnic de l'Andorra de bàsquet.
I avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de S'Agaró i del seu centenari, amb tres nets del fundador, Josep Ancesa. Ho recull el llibre S'Agaró 1924-2024, arquitectura, cultura, turisme i glamour a la Costa Brava. I com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull a veure què no ha deixat dormir el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
Bon dia. Avui no he aclucat l'ull en tota la nit perquè encara em dura l'emoció del partit de dimarts del Barça. Deia el Michi Panero, és un escriptor-pensador castellà que ja fa molts anys que cria a Malves, que en la vida se puede ser de todo menos un coñazo. I em fa l'efecte que és una frase perfectament aplicable al Barça de Hansi Flick. Sota aquesta aparença de tautor tranquil i pragmàtic, a mi em fa l'efecte que s'hi amaga un home que li va a la marxa, un amant del risc, que detesta l'especulació i que té com a màxima prioritat que el futbol dels seus equips no sigui mai un cunyàs. Després de molts anys de mastegar sorra, els aficionats del Barça que preferim patir que avorrir-nos hem trobat en aquest home d'ulls blaus i mugrons sempre trempats un motiu per tornar-li a confiar les nostres emocions a l'equip. I ara l'únic que volem és que no sigui ell el que s'avorreixi de nosaltres. Una cartica que ella guarda donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto.
Bon dia, Canalies, quina alegria.
Bon dia, no parlaré de Flick jo, saps?
No, tira, bueno, si vols, tira,
Bé, és un gran entrenador pel Barça, ha aconseguit grans resultats per aquest club. Mare meva, Joel Díaz, quina meravella. Ja saps que el meu és la música. No.
Perquè tu vols.
A mi m'agradaria fer tertúlia esportiva,
Doncs escolta, parlem-ne.
Tu saps que jo amb quatre comentaris em resumeixo molt bé.
Ja t'ho he dit moltes vegades, molt fan dels teus comentaris futbolístics.
Hem remuntat.
Després de partit.
Clar que sí, clar que sí. Bé, ens despertem amb alegria, ens enfilem a la bicicleta més famosa del món de la música amb Carlos Vives i Shakira. I és que la colombiana aconsegueix, alerta, 9 nominacions als premis Lo Nuestro de la Música Llatina, que ha presentat la cadena Televisa Univision. Tot i així, no ha pogut eclipsar Becky G ni Carin León, les artistes més nominades aquest any, en 10 categories diferents. Cal recordar que aquests premis són considerats els més antics de la història de la música llatina i s'entreguen des de 1989. El cert és que la llista de nominats i nominades és immensa, un total de 233 artistes en alguna de les 44 categories. Qui vulgui pot votar a través de premiolonuestro.com i ho sabrem tot plegat el 19-20 de febrer, a veure amb qui acaba coronant aquests grans premis de la música llatina. Que se rompa mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, lleva.
cuando quiera irse pa Barcelona.
Dos quarts de set. Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El transport públic s'encareix a partir d'avui.
És la conseqüència més immediata del no de Junts i del Partit Popular al macrodecret del govern espanyol, que a més de les bonificacions al transport públic, també preveia, entre moltes altres coses, l'augment de les pensions. Òscar Puentes, el ministre de Transports.
Por tanto, los usuarios de autobuses, cercanías, trenes avant, etcétera, tendrán que pagar el importe completo del billete o del precio completo del abono conforme a lo que existía antes de l'entrada en vigor d'esta medida.
La caiguda d'aquest decret, d'aquest macro decret òmnibus, també afecta el salari mínim interprofessional.
L'executiu havia inclòs en el decret la pròrroga de l'última pujada a l'espera de tancar les negociacions amb els agents socials.
Junts, per tant, s'ha plantat, ha consumat l'amenaça i, a més, ha endurit la crítica contra el PSOE. Míriam Nogueres.
La pujada de les pensions està 100% garantida. L'única cosa que ha de fer el govern espanyol és fer un reial decret amb aquesta mesura i això ho pot fer demà mateix.
Ho analitzarem avui a la tertúlia amb José Zaragoza i Francesc Marc Álvaro, diputats del Congrés del PSC i Esquerra, respectivament. Tot això l'endemà que el Banc Sabadell hagi fet oficial el retorn de la seva seu social a Catalunya.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha atribuït la decisió al nou clima d'estabilitat que s'ha obert sota el seu mandat.
Confirma que anem pel bon camí. El bon camí és el camí del bon govern, el bon camí és el camí de l'estabilitat institucional i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica. És el camí de la confiança, és el camí de mirar endavant, d'apostar per al futur.
Mentrestant, Pedro Sánchez anuncia al Fòrum Econòmic de Davos que pensa proposar a la Unió Europea mesures de control de les xarxes socials. Bàsicament, diu, per evitar missatges d'odi, assetjaments i atacs contra la democràcia.
El president del govern espanyol alerta que cal protecció contra les oligarquies tecnològiques.
El propietari d'un restaurant petit és responsable si el seu menjar enverina els clients. Els magnats de les xarxes socials han de ser responsables si els seus algoritmes enverinen la nostra societat.
I el Consell General del Poder Judicial estudia si expedienta el jutge del cas Errejón, el jutge Adolfo Carretero.
Pel to i el comportament que va tenir l'interrogatori de l'actriu Elisa Mulià, l'actuació del magistrat ha generat més de 900 queixes i denúncies.
I és notícia d'aquesta mateixa nit, un estudi liderat de l'Hospital de Bellvitge i Lidivell demostra la necessitat que la població adulta, sobretot la més vulnerable, es vacuni contra el pneumococ.
Es tracta d'un bacteri responsable de la majoria de casos de pneumònies, tant en infants com en adults, i també d'algunes meningitis que poden arribar a ser molt greus. Carmen Aldanui és una de les responsables de la recerca.
Con la vacunación infantil ha habido un efecto de protección de grupo muy importante, pero no es suficiente. Y todavía los pacientes adultos hay mucho remanente de enfermedad neumocócica.
I les tres últimes monges clarisses que queden al monestir de Pedralbes marxaran el mes de febrer després de pràcticament 700 anys de llegat.
Les germanes Immaculada, Pilar i Isaura, de 90, 73 anys i 66, es traslladen al monestir de Vidunyà d'aquí unes setmanes. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la germana Immaculada.
Quan és un monestir de vida contemplativa, clarissa, tens la sensació que allò ja serà per tots els anys de la vida, no? I clar, vull dir, ara ens trobem d'aquesta manera que tanques una etapa.
Passen 3 minuts de 2 quarts de 7. Fem ara un cop d'ull a les portades de la premsa amb l'Albert Montilla. Albert, bon dia.
Molt bon dia, Freddy.
Avui centrades en el que explicàvem ara, la governabilitat de l'Estat.
Sí, titulars molt semblants als diaris, però amb matisos. L'Ara titula que el PP i Junts fan caure els decrets socials del govern de Sánchez. La Vanguardia omet al PP el seu titular i responsabilitza Junts d'haver tombat la pujada de pensions, el que defineix com un revés al govern espanyol, diu la Vanguardia. El periòdico destaca les conseqüències, diu, congelació de pensions i encariment del transport. I pel que fa a la premsa de Madrid, doncs el Mundo alerta que la legislatura col·lapsa en no poder complir el PSOE amb Puigdemont. La Razón publica una foto de Míriam Nogueras somrient amb el titular Derrota èpica. Sánchez es queda fins i tot sense agenda social. El País destaca que la norma que han tombat Junts i el PP incluïa moratòries per als desnonaments i fons per les autonomies. I acabem amb l'ABC, que avui contesta el retorn de la seu del Banc Sabadell a Catalunya amb un titular que diu les grans empreses fugades de Catalunya no es plantegen tornar com davant el govern espanyol.
I pel que fa al temps, avui tindrem temperatures, diguem que poc hivernals, Eloi Cordomí.
Doncs sí, el dia ja comença amb temperatures suaus i al migdia s'arribarà als 20 o 21 graus en punts de la costa i del prelitoral, sobretot a Barcelona i Tarragona. Dia de sol amb alguns núvols i només 4 ruixats a la Vall d'Aran aquest matí a la tarda del Pirineu Oriental.
Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Víctor Feliu, de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa. han convocat per dilluns un tall de circulació de 15 minuts al centre de la ciutat. Ho fan, diuen, per cridar l'atenció sobre la manca de places públiques de residència a la capital del Bages. Ajuntament i Generalitat es van comprometre fa 5 anys a la construcció d'un nou centre, però Feliu i el conjunt de la plataforma denuncien que les administracions no estan atenent les seves demandes.
Ha passat tot aquest temps i entre l'Ajuntament i la Generalitat doncs ens van marejant. L'Ajuntament ens diu que si la Generalitat li concerta places, la construiran, i la Generalitat ens diu que si l'Ajuntament li construeix la residència, doncs ens concertaran places.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
A Eugin tenim més de 25 anys d'experiència en reproducció assistida, però sobretot en reproducció acompanyada. Convertir-se en mare és un viatge i sentir-te acompanyada marca la diferència. Demana cita al 900 510 520 o a eugin.cat. Eugin, junts en el teu viatge per ser mare.
Fem un repàs ara als mercats. La borsa que està oberta a aquesta hora, la de Hong Kong, està en verd. Puja un 0,40%. La borsa espanyola obrirà avui els 11.882 punts. Ahir l'IBEX 35 va tancar en vermell. Una baixada del 0,37% estirada per les pèrdues d'energètiques i industrials. El sector bancari va baixar tant la cotització del Sabadell, que tornarà a la seu a Catalunya, un 0,84%, com la del BBVA, que li ha presentat l'OPA, un 0,81%. A Nova York, Wall Street tancava en verd. I un dels seus principals indicadors, l'Standard & Poor's, que agrupa valors com Apple, Microsoft i Amazon, va marcar un nivell rècord enmig de l'optimisme per l'aposta del govern Trump per la intel·ligència artificial. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Crims a Catalunya Ràdio.
Habían acorralado a mis compañeros al final del súper y el que parecía que llevaba la voz cantante fue el que subió arriba, se llevó el dinero.
Juny del 2000, tres individus s'han colat al supermercat Consum del carrer Roger de Flor de Barcelona. Van fortament armats.
Nos han obligado a mí y a mi novia a bajar del vehículo a punta de pistola y nos ha dado tiempo a salir corriendo entre medio de las olas.
La situació és molt confusa.
Va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola. Si no, el xicot textualment em va dir, és que si no, a hores d'ara estaria sec.
Un atracament de pel·lícula. Aquest divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer, venim amb tu. Venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada...
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 9 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem parlant d'un estudi liderat des de l'Hospital de Bellvitge i Lidivell que demostra la necessitat que la població adulta, sobretot la més vulnerable, es vacuni contra el pneumococ.
Es tracta d'un bacteri responsable de la majoria de casos de pneumònies, tant en infants com en adults, i també d'algunes meningitis que poden arribar a ser molt greus.
Purificació Barcelona.
Des del 2001 hi ha una vacuna infantil molt eficaç contra el pneumococ i amb efecte de per vida, i la seva administració ha contribuït a reduir la circulació del bacteri. A més, des del 2021 també hi ha una vacuna adaptada als adults i que està inclosa en el calendari vacunal. Tot i això, l'estudi demostra que els adults que tenen infeccions greus no estan protegits, com explica Catalunya Ràdio Carmen Aldanui, una de les responsables de la recerca.
Estos adultos que tienen enfermedad neumocócica invasiva no están vacunados. Es muy importante que los adultos se vacunen frente al neumococo con estas nuevas vacunas que les van a dar protección de por vida.
A Catalunya, la vacuna està finançada per adults de més de 65 anys immunodeprimits o amb malalties prèvies. Purificació Barceló, pel matí de Catalunya Ràdio.
Just avui fa 5 anys que el règim xinès va tancar en pany i forrellat la ciutat de Wuhan, on tot indica que es va desencadenar la pandèmia de la Covid.
Totes les vies d'entrada i sortida d'aquesta urbs d'11 milions d'habitants més gran que Nova York van quedar tancades i sota el control de l'exèrcit. El mateix va passar amb l'aeroport i les estacions de tren i metro. I els carrers van quedar buits, en contrast amb els hospitals saturats d'infectats i les morgues de cadàvers.
Crònica de l'enviat especial a Wuhan, Francesc Canals.
Un 23 de gener completament diferent del de fa 5 anys, quan aquesta ciutat d'11 milions d'habitants es llevava sota confinament decretat de matinada. Començaven 2 mesos i mig de quarantenes i restriccions de moviments per aturar el brot inicial de la Covid-19. Un cop dur a l'economia per a la recuperació, el govern xinès ha promocionat Wuhan com a destí del turisme interior, avui omnipresent, també per trencar l'estigma d'origen del coronavirus, tot sota un fort control de la informació que fa que aquí a Wuhan, quan preguntes, la resposta general és que el coronavirus va venir de l'estranger pels participants en els Jocs Olímpics militars celebrats aquí la tardor del 2019. Des de Wuhan, Francesc Canals, per al matí de Catalunya Ràdio.
El monestir de Pedralbes es queda buit sense monges. Les tres últimes clarisses que hi viuen marxaran el mes que ve després de 700 anys de llegat.
Les germanes Immaculada, Pilar i Isaura, de 90, 73 i 66 anys, s'han de traslladar ara al monestir de Vilobí d'Onyar. No són prou per seguir la norma que una comunitat ha de tenir un mínim de 5 religiosos. A hores d'ara no tenen relleu ni altres clarisses que hi s'hi vulguin afegir. Per tant, es veuen obligades a deixar el monestir, com explicava el matí de Catalunya Ràdio la germana Immaculada.
Quan és un monestir de vida contemplativa, clarissa, tens la sensació que allò ja serà doncs, per tots els anys de la vida, no? I clar, vull dir, ara ens trobem doncs, d'aquesta manera que bueno, tanques una etapa i ja veurem la que comença com serà, no? Una de les germanes doncs, ja fa doncs, farà 50 anys que està aquí. Amb ella això és una muntanya, haver de marxar, no?
Un grup de veïns de la zona s'han organitzat en contra del trasllat. Sarai Román dirigeix la campanya i considera que treure les monges del monestir és una decisió precipitada.
S'ha pres aquesta decisió precipitada de tancar el monestiri de Pedralbes, de treure aquestes monges d'aquí, en comptes de mirar, de preservar aquesta tradició i aquest pacte ancestral que tenen amb el monestiri de Pedralbes, sobretot el consistori i l'Ajuntament de Barcelona, de protegir aquest monestiri i les seves monges clarisses.
I el Regne Unit, l'empresa propietària del tabloid de Sun, admet una intrusió il·legal a la vida del príncep Enric d'Anglaterra i accepta pagar-li una indemnització. El pacte ha permès anul·lar el judici civil que havia de començar dimarts. Londres, Coia Ballester.
Enric els acusava d'intrusió il·legal en la seva vida, però aquest judici tan esperat no es farà després que el grup Murdoch ha acceptat pagar una gran quantitat de diners i emetre una disculpa pública admetent tècniques il·legals per interferir en la vida privada i amb implicació dels càrrecs de l'empresa. David Sherborne és l'advocat del príncep Enric.
En una victòria monumental, avui News UK ha admès que The Sun, el títol insígnia de l'imperi mediàtic britànic de Rupert Murdoch, s'ha implicat efectivament en pràctiques il·legals.
Centenars de persones, entre elles l'actor Hugh Grant, van interposar demandes, però tots han pactat acords extrajudicials. Des de Londres, Coia Ballester Brumós, pel matí de Catalunya Ràdio.
En Crònica Cultural comencem parlant dels Premis Enderroc. La Marina ta morena. Perquè Figaflaues, Soques Grasses, Inestar i Al·lèrgiques al Pol·len són els grups més nominats a aquests Premis de la Música del 2025, Marta Viana.
Sí, i els guanyadors se sabran al març en una gala que es farà a l'Auditori de Girona.
Núria Paraire.
Aquests 5 grups estan nominats a millor directe, millor videoclip, millor cançó i millor artista del 2024. Figaflaues opta al millor disc de música urbana, Soques Grasses, Inestar i Al·lèrgiques al Pol·len opten al millor disc de pop-rock. Aquest any es dona més protagonisme a les bandes
de rock amb una nova categoria. Ho explica el director editorial del grup de rock, Lluís Gendrau.
Hem arribat a veure aquest 2024 que s'han publicat més de 170 discos de rock i derivats, metal, punk, hardcore. Per això hem volgut incorporar també una categoria.
La gala dels Underrock del 6 de març es retransmetrà per TV3 i ICAT. Des de Girona, Núria Pereire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció al nou musical de l'actor i director Daniel Anglès.
Perquè protagonitza l'èxit de Love Broadway Quan la vaig conèixer, inspirat per Barbara Streisand, és al Maldà, on es podrà veure fins al 9 de febrer.
Marta Vives.
Els seguidors de Daniel Anglès saben que un dels seus mites és l'actriu i cantant Barbara Streisand. El que potser no saben és que Streisand va fer-se construir unes galeries comercials en el soterrani de casa seva, a Malibu, on hi guarden totes les seves coses. Aquest és l'argument i el punt de partida de l'obra Quan la vaig conèixer, de Jonathan Tollins, que Anglès ha adaptat per primer cop en català i que es presenta al Maldà.
És real una persona que triomfa tant? O sigui, una persona que ho té tot a la vida, que ha aconseguit tot el que volia, tot el que somiava, és una persona real amb la que et pots relacionar com es relaciones amb d'altres persones? És feliç aquesta persona que ha aconseguit tot?
Quan la vaig conèixer es podrà veure al Teatre Maldà fins al 9 de febrer. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Isaac i la Cuesta comença treballant la sèrie Rabalear, creada per Pol Rodríguez, que també la codirigirà. Inspirada en fets reals de la seva pròpia família, la sèrie té com a escenari un restaurant al cor del Raval de Barcelona.
Sempre vaig Rambla avall i tombo pel carrer Hospital. Puc remar pel Raval o bé arribar-me a la Reial.
Al capdavant del repartiment hi haurà Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto i Sergi López. La sèrie explica com un restaurant centenari viu amb el risc d'haver de tancar per la compra d'un fons d'inversió amb ambicions immobiliàries al barri. Rabalear, amb 6 capítols de 45 minuts, es començarà a rodar la primavera amb la producció, entre d'altres, de Max i de la plataforma 3CAT.
I encara alguns apunts culturals més. Avui a Figueres parlaran de la relació de Salvador Dalí amb el món de la publicitat.
És per això tendres i maques.
La conferència es farà al Cercle Esport Figuerenc a les 7 del vespre. Es titula Dalí Creatiu Universal i la conduirà l'expert en comunicació publicitària Jordi Alavedra.
I atenció si sou fans dels vaixells.
Perquè la nau Trinidad, rèplica de la nau capitana de l'expedició de Magallanes i el cano de la primera volta al món, atracarà avui al port de Tarragona. Les visites s'oferiran de manera ininterrompuda de les 10 del matí a les 6 de la tarda.
I acabem avui a la Seu d'Urgell, viatgen al Japó.
Ho faran amb la conferència Els fermentats i l'elaboració de sake al Pirineu, que farà un dels productors d'aquesta beguda japonesa a Catalunya. Antoni Campins serà a les 8 del vespre a la sala Immaculada de la Seu.
Gràcies, Marta. Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La fantasia del Girona a la Champions s'acaba a Milà, explica el diari Ara, un comiat gran amb el desplaçament més massiu de la història de l'afició gironina. L'esportiu remarca que l'orgull està intacte amb un comiat digne, comiat honrós per la Vanguardia. El periòdico parla d'un City amb urgències, d'un Luis Enrique que li complica la vida a Guardiola, diu l'Esport, i d'un Pep que, segons el Mundo Deportivo, està a un pas de l'abisme. El Marca destaca les declaracions d'Ancelotti, content si el City queda fora de la Champions.
Sí, porque creo que el Manchester City es uno de los, sigue, para mí, de los candidatos a ganar la Champions.
Esport enceta un meló amb la porteria del Barça. El diari assegura que el vestidor del Futbol Club Barcelona no entenen perquè Xesna ha acabat de titular i confirmen que Araujo firmarà avui mateix la seva renovació. El País confirma aquest debat a la porteria del Barça, Xesna i Iñaki Peña, mentre que la Vanguardia detalla la festa a les altures que es va viure a dalt de l'avió de tornada del Barça a Lisboa, amb pastissets d'aniversari per Cubarsí, que complia 18 anyets.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Resultava difícil fer-se una idea del que suposaria aquest nou format de la Champions, però després de 7 jornades ja es pot dir que la competició ha guanyat emoció i que ens espera una última jornada apassionant. De ben segur que els aficionats al Barça els haurà deixat més satisfets. Arribar a l'últim partit sabent que ja són a 8ens no és el mateix que viuran, per exemple, els aficionats del City, que ara mateix miren la classificació i es veuen fora. El City, de tota manera, només ha de guanyar a casa l'última jornada davant el Bruges per poder passar ronda. El Girona, en canvi, ja ha vist confirmat que està fora, però podrà marxar de la competició sabent el que significa jugar a San Siro o al Parc dels Prínceps o que et visiten el Liverpool o l'Arsenal. Els Gunners ho faran la setmana vinent. El Girona ha tastat la duresa de jugar una Champions, però més enllà del to competitiu, l'experiència quedarà de per vida.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. En aquests moments tenim 14 graus a Girona, 15 graus a Barcelona i a Tarragona. Sembla que avui el temps serà poc hivernal. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, Francesc. Sí, les temperatures més baixes arriben ara mateix a 4 graus a Lleida, 3 a Prats de Lluçanès, 2 a Ripoll. Avui amb un dia variable, amb sol i núvols, ens arriben les restes d'una borrasca, la Garoe, però molt desgastada, que farà que tinguem això, una mica de tot, sol, núvols i 4 ruixadets a la Vall d'Aran aquest matí, 4 ruixadets a la tarda al voltant del Pirineu Oriental. Fora d'això, temperatures molt suaus al migdia que poden arribar fins als 18 o 20 graus a molts llocs de la costa i del prelitoral i més de 20 graus en alguns punts del Camp de Tarragona de les Terres de l'Ebre.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A partir de les 9 entrevistarem des de Madrid a Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra al Congrés, després que ahir Junts trenqués definitivament amb el Partit Socialista.
A un quart d'11 conversarem amb Felip Massot, constructor i president del grup immobiliari Vèrtix, sobre la seva vida i trajectòria i sobre els problemes actuals amb l'habitatge.
I després, Nando Jubany, acabat de tornar del Rally Dakar, ens explicarà com es cuina enmig del desert.
A fondo, anat a fondo, que ens ha passat l'etapa bastant de pressa.
A les 11 parlarem del centenari de S'Agaró amb tres nits del fundador d'aquest indret, Josep Encesa. Ho recull el llibre S'Agaró 1924-2024, arquitectura, cultura, turisme i glamour a la Costa Brava.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa.
Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar
com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia. Dia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació amb Òscar Fernández.
I ara entrem al búnquer.
Però ara tens cotxe, Gori?
Sí.
I quin cotxe tens ara?
Un de segona mà que té 14 anys.
Oh. Molt bé. No podràs però... entrar a la ronda, però és igual.
No, sí, perquè té l'etiqueta C, perquè té poca potència que...
No comptaré. O sigui, arriba un cotxe... El cotxe és tan desastre que ni contamina, pobret.
Ha donat uns datos ja que...
És de segona mà, té 14 anys, després no podia venir. És un Lamborghini Diablo.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts i les 7. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes. El transport públic és més car a partir d'avui.
És la conseqüència més directa del no de Junts i del PP al macrodecret del govern espanyol, que també preveia l'augment de les pensions. Desapareixen els abonaments gratuïts de Renfe i títols amb descompte. Òscar Puente, ministre de Transports.
Usuarios de autobuses, cercanías, trenes Avant, etc., tendrán que pagar el importe completo del billete o del precio completo del abono conforme a lo que existía antes de la entrada en vigor de esta medida.
El govern espanyol assumeix el cop i en culpa Junts i el PP.
No aclareix si recuperarà les mesures via decret. Des de Junts, Míriam Noguera s'hi tornava.
El PSOE ha de deixar de fer el trilero i la resta han de deixar de votar-s'hi a tot a canvi de res.
Ho analitzarem a la tertúlia amb José Zaragoza i Francesc Marc Álvaro, diputats al Congrés del PSC i d'Esquerra, respectivament. Un dia en què el Banc Sabadell justifica el retorn a Catalunya pel canvi de circumstàncies polítiques.
No fan referència a l'OPA del BBVA. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha atribuït la decisió al nou clima d'estabilitat que s'ha obert sota el seu mandat.
Confirma que anem pel bon camí. El bon camí és el camí del bon govern, el bon camí és el camí de l'estabilitat institucional i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica. És el camí de la confiança, és el camí de mirar endavant.
Josep Lluís Trapero revela que el CNI el va informar sobre l'imam de Ripoll després dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
I ha defensat el paper de la policia i del CNI, ho ha dit al Congrés, a la comissió que investiga els atemptats del 17A.
El Consell General del Poder Judicial estudia si expedienta el jutge del cas Errejón, Adolfo Carretero.
Pel to i el comportament durant l'interrogatori a l'actriu Elisa Moulian, l'actuació del magistrat ha generat més de 900 queixes i denúncies.
Un estudi demostra la necessitat que la població adulta, sobretot la més vulnerable, es vacuni contra el pneumococ.
Es tracta d'un bacteri responsable de la majoria de casos de pneumònies i algunes meningitis. L'estudi l'han fet des de l'Hospital de Bellvitge i Lidivell. Carmen Naldenuí és una de les responsables.
Con la vacunación infantil ha habido un efecto de protección de grupo muy importante, pero no es suficiente. Y todavía los pacientes adultos hay mucho remanente en enfermedad neumocócica.
I després que Junts i el PP hagin tombat la pujada de les pensions, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia.
Bon dia. El PSOE va posar una trampa a Junts mitjançant una llei òmnibus que incluïa ajuts al transport i la pujada de les pensions i d'altres aspectes més polèmics, com ara l'impost a les energètiques. Els juntaires han fet bé de no caure en la trampa i Míriam Nogueres ha dit que si Sánchez vol abaratir els bitllets de tren i assegurar el pa als ancians, que presentin un decret llei específic i que ells l'aprovaran ipsoflàuticament. La qüestió ara per ara no és si Junts vota amb el PP i Vox, sinó quin vol ser el paper dels postconvergents al Congreso i de retruc a la política espanyola. Dit d'una altra forma, caldria anar sabent si el paper negociador que han fet amb el PSOE del 155 també el podran fer amb el PP. Dit encara d'una altra manera, cal saber si Junts és el partit de l'1 d'octubre i Puigdemont o si tornarem a la puta i la Ramoneta de tota la vida.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam celebrar l'aniversari de Pau Cubarsí, que tot just ha fet 18 anys i, per tant, ja és major d'edat. Amb ell hi havia el porter Stensne.
Escolta, i com celebraràs l'aniversari, Pau?
Bé, normal, a casa. I aquest matí, quan m'he llevat, la mama m'ha fet una corona.
Ai, que mono.
Amb el número 18. Mira, oh. Mireu-la, l'he portat
oh.
aquí.
Sí. Que maca!
Sí. Sí, hem esmorzat junts, llet amb galetes,
bueno,
després una mica pa amb tomàquet, llonganissa...
Sí, un carajillo, també.
He anat a entrenar.
Sí. Avui tenies entreno,
sí,
eh?
Sí, sí, com tenia entreno, doncs els amiguis no, m'han estirat de l'orella 18 vegades.
18 vegades.
Oh, no sé què era regalo yo a tío para regalo de hombre de 18 años, eh?
No. Jo crec que ja sé.
Ja sé.
Vamos a visitar
no la cara,
local nocturno de Barcelona, Pau.
Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Alba Riera.
Avui és un bon dia per llevar-se i visitar la Casa Vicenç. Aquesta no us l'esperàveu, oi? L'altre dia, passejant per Gràcia, vam topar-nos amb la Casa Vicenç i vam decidir entrar-hi. Encara estic meravellada amb aquest palauet i les seves rajoles, que resulta ser la primera casa dissenyada per l'arquitecte català. La primera. Tot i que aquestes alçades de la gentrificació i la turificació no se n'escapa a ningú... Era hora punta d'un dissabte i vam poder entrar sense fer cues i a banda d'anglès s'hi parlava català. És fort que celebri aquest petit oasi que hauria de ser el més normal del món, ho sé, però tal i com està el pati, no és aquest un bon motiu per llevar-se?
I el segon, la Maria Rovira, coneguda com a Oye Sherman.
TikTok marxa d'Estats Units, migració massiva fora de Twitter... Potser que ens busquem algun hobby analògic. Avui pot ser un bon dia per posar-vos d'acord amb dos amics més, fer un grup de música i gravar una maqueta, com vam fer un 23 de gener del 1988, tres arreplegats de Seattle. Es van dir de moltes maneres, Skid Row, Pen Cap Chew, Bliss, Tethered Fred, però com que Kurt Cobain volia un nom que evoqués alguna cosa bonica i bona, finalment es van dir Nirvana. Feu grups amb les vostres amigues, que així s'escriu la història de la música, amb Team Spirit posant-se a fer coses.
Yeah! amb aquesta cançó arribem al punt de les 7.